colé y en la fiesta me planté. Todos me quieren ver enloquecer y
Bona tarda a totes i tots. Us donem la benvinguda a aquest programa de la Ràdio Comunitària del Raval que estem fent amb motiu del 25N, el Dia Mundial contra les Violències Masclistes. Jo sóc la Sara i com no podia ser d'una altra manera, tinc al costat a la meva companya Clara. Hola, Clara!
Bon dia, Sara, i bon dia a tothom que ens escolta. Avui obrim micròfons per parlar d'aquest tema que ens toca tant com a societat com a individualment i que no podem ignorar, ni més ni menys, que les violències masclistes. Avui volem fer visible allò que sovint es vol silenciar i per això entrarem en aquesta conversa absolutament necessària.
Exacte, Clara. Tan necessària és la conversa d'avui com la idea de que la lluita contra les violències masclistes s'ha de dur a terme cada dia de l'any. Per això, el programa d'avui no només busca posar sobre la taula què són aquestes violències, sinó també com les podem identificar, com podem donar suport a qui les pateix i, sobretot, com podem contribuir a erradicar-les.
Per això comptarem amb testimonis de primera mà, amb l'experiència d'expertes en la matèria i amb aquest espai per reflexionar plegades. No ens cansarem de dir-ho. Parlar és el primer pas per trencar el silenci i construir un futur més lliure i igualitari.
Així és. Abans de ficar-nos en matèria, si et sembla, ens presentem una mica més a fons. Som la Clara i la Sara, del Servei de Dinamització Comunitària del Raval, i estem aquí amb les nostres estimades companyes de Col·lectic, l'Anna i el Miquel, que són unes engrescades i sempre s'animen a obrir la ràdio en dies importants. A més, avui ens estan fent de tècniques del programa. Un aplaudiment per elles, tot l'agraïment.
Mare de Déu, quin aplaudiment més merescut. I un fort aplaudiment també per les convidades que ens acompanyaran avui. Més endavant les presentarem extensament, però des d'ara us avancem que estarà amb nosaltres la Dina de la Fundació Surt, la Maire d'Àmbit Dona i l'Alejandra de Col·lectic. Dit això, donem pas al següent bloc del programa, on començarem a aprofundir en el tema que avui ens ocupa.
Desde el comienzo de la vida no estuvimos no exentas del poder del control de los privilegios. Mi clase, mi raza, mi cuerpo, mi biología, mi saludo no mental, mi forma funcional.
Bé, Sara, avui és un dia intens perquè parlem d'un tema dolorós però necessari, les violències masclistes. Malauradament, el 2024 a Espanya està sent un any amb xifres esfereïdores. En el que portem d'any, 34 dones han estat assassinades per violència masclista als Països Catalans i 83 a l'Estat espanyol. Això eleva el total des del 2003, perdoneu, quan es van començar a registrar oficialment aquestes dades, a més de 1.284 dones assassinades.
Desgraciadament, Clara. I cal tenir en compte que aquests números només reflecteixen els feminicidis reconeguts oficialment. Els mesos d'estiu, per exemple, continuen sent especialment tràgics, amb un augment dels casos degut a la convivència més intensa entre la víctima i l'agressor. A més, només el 19% dels casos d'aquest any hi havia denúncies prèvies contra els agressors, cosa que ens parla d'un problema de gran infradenúncia.
Tot i els avanços legislatius, com la Llei Integral contra la Violència de Gènere del 2004, que va situar Espanya com a un referent internacional, encara ens queda molt camí per fer. A dia d'avui, a més, Espanya no tipifica penalment la figura del feminicidi o femicidi, sinó que hi ha una llei especial que el que fa és que modifica el Codi Penal. En altres paraules, això vol dir que no hi ha un delicte específic de feminicidi al Codi Penal, però que es contempla el gènere i altres biaixos, eixos de discriminació com a agreujants.
Tens raó i em sembla molt fort això. Cal dir, però, que no només es tracta d'accions legislatives. La lluita contra aquesta llosa exigeix un canvi cultural profund. D'altra banda, els mitjans i la societat hem de fer un esforç per visibilitzar altres casos de violència més enllà dels feminicidis, perquè no oblidem que la violència té moltes cares i moltes formes d'expressar-se, i que els assassinats són només la punta d'un iceberg molt més gran, que inclou accions molt més invisibilitzades i subtils.
Total. En aquest aspecte us recomanem, sense que ningú estigui patrocinant,
del gratis,
la sèrie que han estrenat a Movistar Plus que es diu Querer. Però bé, ara en parlarem. Abans, Sara, cal que recordem notícies recents perquè portem una temporadeta que tela.
Sí, no, ja va ser arriba de l'estiu i no han parat de caure les males notícies en aquest aspecte.
Doncs sí. Una de les notícies més colpidores dels últims mesos ha estat el cas de la francesa Gisèle Pelicot, una dona de més de 70 anys víctima de múltiples violacions sota submissió química entre l'any 2011 i el 2020. El seu marit, Dominic Bellicot, la va drogar perquè fos violada en estat d'inconsciència per desenes d'homes que buscava per internet mentre ho gravava. Homes de tota mena i de diferents edats, entre 26 i 74 anys, que eren bombers, professors, electricistes, pares... Bé, fins i tot hi havia un veí amb qui es creuava diàriament a la fleca i que la saludava tan tranquil·lament. Aquesta descoberta va deixar la societat francesa i a bona part de la d'Europa en estat de xoc.
Sí, és un cas esgarrifós que ens recorda que la violència sexual pot existir dins les relacions de parella, fins i tot a edats avançades. Destaquem que Giselle ha reconegut diverses vegades que ja pensava que estava casada amb un bon home i que no era conscient de res del que estava passant. De fet, ella anava sovint al metge perquè tenia problemes de memòria i pensava que tenia un inici d'Alzheimer.
Bueno, el que tenia era un marit que hauria d'estar...
Absolutament subnormal, sí. Que no tenim paraules.
En fi, un dels aspectes més alarmants en aquest judici ha estat la utilització de certs arguments de la defensa que el que intenten és desacreditar a la víctima i justificar els abusos i els agressors. Alguns dels arguments que s'han utilitzat inclouen, per exemple, la idea de que era una pràctica consentida perquè hi havia present el marit i que, per tant, evidentment...
El marit amb un senyor de totes les coses, com ja sabem.
Efectivament. Total, aquest era un argument, però és que també deien que la Giselle no era prou guapa, entre moltes coses.
Aquesta és molt greu, molt, molt, molt greu.
Perquè un home la volgués violar, no? T'ho imagina't. I després també es deia que ella realment no estava inconscient i que clarament ho estava fingint. Bé, qualsevol d'aquests raonaments, com molt bé sabreu, és absolutament inacceptable, ja que redueix a la víctima a una qüestió, primer, de propietat, segon, d'aparença, i tercer, de deshumanització absoluta. Com si això tingués alguna cosa a veure amb el consentiment.
Sí, exacte. Clarament, qui ha fet això només les podem catalogar de rates de claveguera cap a baix, i no només aquests violadors, sinó també els advocats que s'han plantat allà al jutjat a dir aquestes barbaritats i després tornen a casa seva tan tranquil·lament. Bueno, i no podem oblidar que aquest també és un dels engranatges que sosté aquest sistema de violència, tots els que són còmplices i encobridors.
Efectivament, Sara. Bé, no podem deixar de mencionar una de les grans frases que ha dit Giselle Pellicot en tot aquest procés judicial, i és que la vergonya ha de canviar de bàndol.
Absolutament. Aquesta dona té una dignitat que no li cabe a dins.
Efectivament. De fet, aquesta frase ha esdevingut un símbol pel moviment feminista perquè la Giselle ha decidit alçar la veu malgrat el dolor i la humiliació que ha viscut. I això és molt significatiu en una societat on moltes de les víctimes encara se senten obligades a callar. En aquest cas, però, també ens fa reflexionar sobre tota la feina que ens cal fer encara per erradicar aquestes violències.
Exacte, Clara. Els mitjans han donat un gran ressò a aquesta notícia, especialment per la brutalitat dels fets i per l'edat de Giselle, cosa que trenca molts estereotips. I cal destacar com el cas està ajudant a crear consciència sobre la violència sexual en les relacions afectives, un tipus de violència que sovint es normalitza o s'ignora.
Totalment. De fet, parlant de trencar estereotips, anem a trencar l'estereotip de només dir el nom d'ella, anem a dir que l'agressor, el Dominic Pellicot, de moment està en presó preventiva, ara per ara, mentre s'avança amb el procés judicial, però la feina no acaba aquí. Casos com aquest han d'impulsar canvis reals, tant en la llei com en la mentalitat col·lectiva. I com molt bé diu la Giselle, que per fi la vergonya canviï de bàndol.
Que nos juzga por nacer y nuestro castigo es la violencia que no ves. El patriarcado es un juez.
Seguim ara amb un altre cas que ha sacsejat recentment el panorama polític espanyol. Em refereixo a les acusacions contra Íñigo Errejón, un dels cofundadors de Podemos i recentment portaveu del Partit Sumar. Què en sabem, Sara?
Doncs Clara, la situació actualment és molt delicada. A finals d'octubre de 2024, Errejón va renunciar al seu càrrec al Congrés i va abandonar la política institucional després de diverses denúncies d'assetjament sexual. La més destacada és la de l'actriu i presentadora Elisa Mulià, que l'acusa d'agressions que haurien tingut lloc el 2021. També hi ha altres denúncies que s'han sumat, tot i que no han estat tan mediatitzades. Cal tenir en compte en aquesta denúncia col·lectiva que ha tingut un paper crucial la periodista Cristina Fallarás. És la que ha exposat molts testimonis a les seves xarxes anònims, alguns d'aquests que assenyalaven a Errejón.
Sí, des d'aquí, tot el just, bueno, com tot el reconeixement a Cristina Fallarás. Bé, escolta, i com ha justificat Errejón la seva renúncia? Doncs, efectivament, d'una manera completament vergonyosa, és a dir, en una carta
pública... Ha demanat perdó. Sí.
En una carta pública... Bueno, doncs ja està, si ha demanat perdó, pues ja està, tothom tranquil, ja està, que acabem aquest programa.
Que no, que era broma.
No, no. De fet, ella en una carta pública alega que el desgast físic i mental de la política de primera línia l'ha portat a un punt tan crític, tan... Pobre.
No,
és que realment ella aquí és la víctima, sí. Això és així. Bé, és en aquesta carta on ha fet servir la famosa expressió de la subjetivitat tòxica, que no sé si us sona. Fa una reflexió sobre com el sistema patriarcal potencia comportaments tòxics, especialment entre homes en llocs de poder. Que tothom sap que són les víctimes de...
Tothom ho sap, efectivament. De sempre.
Estem sent iròniques per si no estava quedant clar. Ara bé, seguint amb aquesta carta, no menciona explícitament les denúncies en aquesta carta, fet que ha aixecat crítiques entre els sectors feministes que exigeixen més claredat i més responsabilitat en aquests tipus de casos.
I tant que exigim responsabilitat, i pel que fa a l'impacte que ha tingut aquest cas en els mitjans, s'ha fet un seguiment molt intens. El Partit Sumar, per exemple, ha obert una investigació interna per garantir la coherència amb el seu compromís feminista. I alhora hi ha sectors crítics que assenyalen que aquestes mesures sovint arriben tard quan la pressió mediàtica ja és insostenible. Això posa sobre la taula, una vegada més, com la tolerància a certs comportaments dins de les institucions reprodueixen aquestes violències de merda que són just el que volem erradicar.
Volem erradicar, entre tantes altres coses, en aquesta la nostra societat. De fet, el que està clar és que encara queda molt per fer perquè les denúncies de violència masclista siguin tractades amb la serenitat i la sensibilitat que mereixen. Però bé, seguirem atentes a les actualitzacions d'aquest cas, perquè evidentment, com que han obert una investigació interna, clarament tindrem respostes aviat.
Transparents.
Efectivament, i sinceres, i es depuraran responsabilitats. Però bé, el que està clar és que, sens dubte, això, esperem, marqui un abans i un després en el discurs polític sobre la violència masclista.
Sí, Clara, i malauradament no podem passar al següent apartat sense mencionar altres notícies tràgiques dels últims mesos, com el cas dels empresaris murcians condemnats per participar en una xarxa de prostitució de menors, homes amb poder econòmic i social que explotaven noies molt joves, algunes menors de 14 anys, obligant-les a fingir ser encara més petites per satisfer els seus clients.
Fastigós.
O sigui, és que sense paraules. Les víctimes havien quantitats miserables mentre els agressors es lucraven d'un sistema perfectament organitzat amb hostals, proxenetes, col·laboradors i taxistes. Tu, què dius? Fins i tot el taxista està emmerdat aquí. Però què ha passat? Qui ha entrat a la presó? Què penses?
Tu què creus? Tots.
Tots. Tots. El taxista també.
Tots, perfecte.
No, doncs, 0 unitats de persones. Totes aquestes persones han evitat la presó gràcies a acords judicials i a multes ridícules, cosa que ha generat una indignació massiva per la sensació d'impunitat i la falsa de justícia efectiva per les víctimes.
Efectivament. Quina merda, tio, quin fàstic. Parlant de casos que ens han colpit, un altre ha estat el de l'atleta olímpica, la Rebeca Cheptegei, que no sé si ho recordeu, va participar a les Olimpíades aquest estiu. Doncs aquesta atleta olímpica ugandesa ha estat brutalment assassinada aquest mes d'octubre. La Rebeca era una icona no només pel seu talent esportiu, sinó perquè també encapçalava la lluita contra la discriminació de gènere i el suport a dones esportistes. El seu assassinat ha destapat un debat molt necessari sobre la violència contra les dones en el món de l'esport i la inseguretat a què moltes d'elles estan exposades, especialment en contextos on les estructures de protecció són inexistents o insuficients. La seva mort ha deixat un buit enorme, però també ha encès una petita llum sobre la necessitat de fer front a aquestes desigualtats estructurals arreu del món.
Sí, i cal destacar que aquestes són notícies de només els últims 3 mesos, que després ens preguntem per què necessitem anar a teràpia.
Jo el que necessito, de veritat, és accés a les armes, perquè no puc més. Però bé, totalment. És que també fa especialment moltíssima ràbia que les que després ens deixem un dineral a teràpia som nosaltres, que som les que patim aquestes violències.
Sí, amiga, i per aquest motiu des d'aquí volem fer una forta crida a l'autodefensa feminista, a fer xarxa entre nosaltres, a construir espais segurs on podem compartir, aprendre i protegir-nos mútuament. Creiem fortament que la solidaritat i el suport mutu són eines molt potents per combatre combatre una societat que sovint ens veuen silenciades i aïllades, i ja n'hi ha prou d'això. Tot això també implica formar-nos per identificar i respondre a situacions de violència, poder exigir les respostes fermes de les institucions i donar visibilitat als nostres drets. Per exemple, que no ens matin, que no ens violin, que no ens toquin sense el nostre consentiment, ja sabeu aquests petits detalls.
Minúcies. Sí, és per això que avui ens acompanyen tres dones amb molta força i molta empenta. Han vingut per explicar-nos les seves experiències, compartir idees, que segur que ens faran reflexionar i donar-nos eines per encarar les violències masclistes d'una manera clara i directa. Prepareu-vos perquè aquesta conversa promet i ens deixarà molt per pensar. I, per si avui encara ningú t'ho ha dit, que sàpigues que nosaltres sí que et creiem. Tenim amb nosaltres a l'Alejandra Sánchez, membre d'Onada Feminista i representant de Collectic, una associació dedicada a la protecció de drets digitals i a l'educació en l'àmbit de les noves tecnologies des d'una perspectiva feminista. Entre altres tasques que fa, treballa per sensibilitzar en l'àmbit de les violències digitals, oferint recursos i estratègies de defensa davant l'assetjament i les agressions en línia. L'Alejandra, amb la seva experiència en el camp de les violències digitals, ens ajudarà a entendre millor com es manifesten aquests abusos en l'entorn digital i què podem fer per defensar-nos davant d'aquests tipus de violència. Cal dir, a més, que és un icono, que l'estimem moltíssim,
ella!
Que ha participat en diverses ocasions de la ràdio comunitària i que l'estimem moltíssim. Benvinguda, Alejandra.
Moltes gràcies. No m'esperava aquesta part última. Ja amb tota la presentació jo ja anava dient... Ok, vale. Síndrome de la impostora ja des del principi, saps?
Zero. Aquest el deixem a la porta.
Efectivament. Alejandra, com estàs?
Molt bé, molt contenta d'estar amb vosaltres sempre, ja ho sabeu.
Ai, sí, és compartit aquest sentiment, que ho sàpigues.
Seguim així tota l'estona, si
voleu. Vale, sí.
Guapa.
Doncs mira, Alejandra, en primer lloc ens agradaria que ens expliquessis una mica com es manifesta la violència digital cap a les dones i quins són els casos més comuns i quines formes de violència digital estan creixent més en els últims temps a les xarxes.
Crec que és important primer deixar clar que al final les violències digitals són violències masclistes, que a vegades se'ns oblida simplement perquè com el lloc on es manifesten canvia i al final les violències digitals no existirien si no siguessin una reproducció de les violències masclistes no digitals, vale? Per tant, això és molt important tenir-ho en compte, que tot el que ens podem trobar en la vida real, per dir-ho d'alguna manera, també ens ho podem trobar a través del mòbil, de l'ordinador, a xarxes socials, a apps de cites, per exemple, també. És a dir, al final canvia una mica el context però no canvia el comportament. Llavors, on es manifesten més, sobretot a apps de cites, de fet, l'any passat, també per aquestes dates del 25N, l'associació Joves Compromeses va treure un estudi on deia que més del 25% de les dones que estaven en apps de cites havien rebut proposicions que d'alguna manera fregaven aquella línia del consentiment. Sabem que òbviament és un terme subjectiu, però jo crec que totes podríem estar d'acord, totes les que estem en aquest estudi, que hi ha moments en què sabem com a dones que és flagrant aquella agressió. I sobretot això s'intensificava molt entre aquelles dones que tenien entre 16 i 25 anys. També, òbviament, pel que dèiem, perquè al final com una mica l'hàbitat digital promou molt que hi hagi gent més jove, perquè pues, el llenguatge ens és molt més natural, òbviament pues, som diguem, el públic principal d'aquestes apps de cites, també de les xarxes socials, per tant, al final, això fa que les joves puguem estar més exposades, però dir que un 25%, és a dir, una de cada quatre dones que entra a Instagram o que té un perfil a Tinder o que té un perfil a Bumble rep agressions, és molt fort.
És gravíssim.
Delita marinera.
És molt greu.
Sí. És molt i molt fort. Són dades del 2023. Potser ara, si tornessin a actualitzar aquest estudi, pujaria o baixaria, però de totes maneres és molt fort saber que amb tota la llibertat que hauríem de tenir de, igual que ens expressem en el món analògic, doncs expressar-nos en el món digital, això suposa i això continua molestant, i no només que molesti, sinó que al final, òbviament opinions, i això suposo que perfils com més públics sempre es veu més, que opinions pot tenir tothom, però en el cas de les dones moltes vegades són agressions directament contra tot allò que s'està expressant, no? O es vol mostrar, per tant és bastant greu.
Total, total.
Des dels espais on els que participes treballeu per donar suport i recursos a víctimes és una pregunta, en realitat, de violències digitals, i Si és que sí, quines estratègies de defensa creus que oferiu o creus que existeixen en general per a les dones que pateixen aquest assetjament a través de les xarxes? Mm.
Crec que és un tema que en els últims anys es parla molt més, cosa que a mi personalment com a dona i com a membre d'aquests col·lectius que heu mencionat em fa sentir com molt esperançada de que realment crec que és una cosa que estava com molt amagada precisament perquè, i també els agressors s'aprofiten de que al final és una cosa, doncs, en general les violències normalment ataquen un punt, jo crec, de nosaltres que ens pot fer vergonya o és un tabú, i si això a més no es veu en el món real, en el món físic, hi ha moltes persones que hi ha aquesta capa com de dubte ja de les violències, doncs si no es veuen manifestament o si és una cosa com molt privada, encara dubten més. Però hi ha molts col·lectius que en els últims anys sí que s'han posat com fil a l'agulla i s'han posat realment a solucionar o a intentar almenys fer-nos saber a totes que no estem soles i que si passa en aquest àmbit digital també hi ha recursos. I llavors, un dels que és, sempre que parlo d'aquest tema sempre m'agrada molt destacar és que l'Agència Espanyola de Ciberseguretat té un canal, si el busqueu a posar qualsevol buscador, si poseu canal de denúncia de l'Agència Espanyola de Ciberseguretat, és un canal on es pot denunciar si, per exemple, alguna persona ha filtrat un vídeo teu íntim, algunes fotos teves íntimes, converses també, fins i tot. Llavors, el que fa l'Agència Espanyola de Ciberseguretat és retirar aquest contingut d'internet, perquè, òbviament, un dels perills d'aquestes violències és que internet és pràcticament etern, està a tot arreu i potser et passa una cosa avui i dintre de 10 anys aquelles fotos, aquell vídeo, encara circulen i no saps a on poden arribar, qui les pot veure i quin impacte pot tenir realment en la vida de les persones. Llavors, també vaig llegir algunes dades que deien que el 70% de les denúncies d'aquest canal eren dones que denunciaven o a parelles o a exparelles.
Oh, per sorpresa de ningú.
De ningú. Mira, és que jo també volia fer-te una pregunta sobre això, que... si us trobeu amb casos, clar, de dones que a priori doncs sí que han tingut converses com més pujades de to o han enviat inclús fotografies amb consentiment, però arriba un punt en el que ja no i potser no s'atreveixen a denunciar perquè com en algun moment si va ser consentit, com es calibra això...
Clar, crec que en aquest sentit sí que ens va bé com fer l'extrapolació al món no digital, és a dir, crec que cap de nosaltres dubtaria o almenys... m'agradaria transmetre des d'aquí que no hem de dubtar de si tu comences a tenir qualsevol interacció sexual, saps que en el moment en què tu dius prou, no, fins aquí, allò ha d'acabar. Pues en el món digital és el mateix. Tu pots enviar missatges, pots enviar fotos, però això no li dona permís a l'altra persona per continuar amb aquella interacció. Òbviament, és el que diem, si aquesta persona ja té fotografies... ja té un arma en contra teu. També en aquest sentit, i per donar-li una mica més d'alegria a la cosa, nosaltres, una part de Col·lectic, estem aquí al Raval, una altra part està al Canòdrom, a l'Ateneu d'Innovació Digital, i allà hi ha un altre col·lectiu que també recomano molt que seguiu, que es diu FemBloc, uh-huh. FEMBLOC, que elles van desenvolupar una guia per fer sexting segur, és a dir, per enviar missatges o tenir converses així una mica pujades de to, que també és una cosa que nosaltres com a dones i qualsevol persona té dret a fer, perquè al final és una expressió de la seva sexualitat i sempre que sigui consentit, doncs palante. I elles van fer aquesta guia per fer que el sexting sigui també tot lo segur que pot ser, és a dir, per encriptar determinats missatges o per enviar determinada tipologia de fotografies que potser després si es difonen no et permeten identificar-te, és a dir, pues, no poseu la cara, si teniu algun tatuatge que sigui com molt visible que t'identifiqui, pues, no el posis a la fotografia, perquè al final, és a dir, tampoc això ens ha... crec que en general la por de que algú ens faci alguna cosa, utilitzi contra nosaltres, no ha de fer o no hauria de fer que nosaltres deixem de fer una activitat que potser ens agrada i que és completament lícita. Llavors, òbviament, que és important saber que si passa alguna cosa hi ha mecanismes, també, per exemple, els Mossos d'Esquadra tenen tota una línia d'atenció a les violències masclistes, un mail i un número de telèfon que si el busqueu, i òbviament això ja estem parlant de processos penals, però que pot arribar fins aquí, però que sapigueu que com a prevenció també es poden fer moltes coses i que això també crec que és important, i més en un dia com avui, dir que ens hem de protegir, però que també hem de gaudir i que la lluita no té cap sentit si no podem gaudir d'ella i realment expressar-nos com vulguem. O sigui que...
aplaudiments.
Gràcies, gràcies. Sí. Gente. Era per animar una miqueta. Perquè...
No, clar, clar.
Sí, jo penso que una de les principals diferències entre les violències digitals i les violències, entre cometes, analògiques i interpersonals és el fet de que tu no saps qui hi ha a l'altra banda de la pantalla, no? I que això genera en la part agressora una certa sensació d'impunitat i en la part agredida una certa part d'indefensió, no? I de desconeixement. En aquest sentit, quins mecanismes creus que es poden impulsar perquè les xarxes socials es responsabilitzin, no?, de la seguretat i el benestar de les seves usuàries?
Aquí sí que seré una mica més pessimista, precisament perquè crec que la deriva cap a on va les xarxes socials ara és tot el contrari a això. És a dir, hem vist que, per exemple, una de les xarxes socials més potents, que és Twitter, ara X, doncs va ser comprada i està ara dominada per qui està. Per tant, en aquest sentit, crec que és una mica difícil ser...
Fora de Twitter tothom, no? Bàsicament, si has de fer sexting, sí, que no sigui a través de Twitter.
Sí, també crec que no és la xarxa social més propícia, si em pregunteu. No. Però bueno, en altres, crec que al final sí que, per exemple, Instagram ja canals d'anúncia a les xarxes, pues, de cites o les apps de lligar, que potser sí que donen més peu a això. També hi ha canals de denúncia, també us dic, per experiències personals i de companyes que he escoltat, els canals de les apps de denúncia no funcionen per res. I no només en això, sinó també jo conec companyes que han patit casos de suplantació d'identitat, que també és un altre tipus de violència, és a dir, agafar fotografies teves que tu has penjat en un perfil públic, fer-se passar per tu, i aquests mecanismes de denúncia en general no funcionen. Per tant, jo tiraria directament o d'aquesta prevenció o d'un cop passa anar a mecanismes oficials que també, i crec que és molt important, poden aportar tot el que és el suport psicològic i sobretot també, i m'ho deixareu dir això perquè sempre intento dir-ho, el suport de les companyes és molt important.
Totalment,
és a dir,
a favor.
Col·lectius, potser organitzats, és a dir, més associacions que fan aquest suport, etc., però també amigues conegudes, és a dir, sempre que parlem, totes hem viscut alguna cosa, és a dir, jo la majoria de casos que conec és perquè a la meva amiga o a la meva companya o tal, llavors també compartir-ho és una manera de protegir-nos i d'organitzar-nos.
Totalment d'acord.
Vull dir una cosa sobre les xarxes. No espero nada de ustedes y aún así logran decepcionarme, ¿eh? O sigui...
Sí, és el que dèiem, no? Que el poc que fan, a més ho fan malament, no?
Completament.
Però jo crec que també d'aquí, no sé què en pensareu vosaltres, que jo crec que també hi ha un tema de desconeixement de quines violències patim també a les xarxes, no? I això fa que moltes vegades arribis a dubtar de si el que estàs vivint realment és una violència, perquè no la reps, no estàs còmode, no ho reps bé, però com que és una cosa que és relativament nova, ens costa com de col·locar.
I fa vergonya explicar-ho també...
Sí. Sí, sí. I crec que es té la sensació que internet és com... A internet todo vale, i és a dir, perquè tu t'exposis públicament, i ho parlo nosaltres més a nivell com casolà, però també de perfils públics, potser de noies, dones, que tenen una imatge pública, és a dir, que tu t'exposis o que tu pengis coses no vol dir que todo vale, és a dir, Instagram no és un pelotón de fusilamiento on et poden atacar perquè tu hagis tingut qualsevol tipus de conducta. I a més, no només això, sinó que els atacs normalment no van cap al missatge, no van cap a allò que tu estàs dient, van cap al físic, van cap a les pràctiques sexuals d'aquella persona, i crec que potser per nosaltres, i en un context així en què estem protegides entre compis, és molt fàcil saber que si jo penjo una foto i algú em diu fea, és perquè segurament li fa ràbia una altra cosa de mi, però crec que en el moment en què tu estàs sol a casa, i crec que aquest també és un component, que aquestes violències sí que t'aïllen molt, perquè tu estàs sol a casa mirant el teu mòbil i dius, per què aquesta persona m'ha dit això? O per què aquesta persona m'ha dit allò? I després entres... Jo vaig tenir un cas, farà un parell d'anys, vaig participar en un debat que feia un mitjà de comunicació, aquell debat es va gravar i es va pujar a les xarxes, i me'n recordo que tots els comentaris eren de... perfils d'aquests que eren clarament homes, però sense foto de perfils, jo no podia veure qui eren, i tots eren, fea, seguro que no tienes novio, sí,
putos
no sé
covards,
què...
que flipes, eh?
M'anava a dir que això és una eina que pot semblar que és genuïna i que de cop i volta diferents persones s'han posat d'acord i res més lluny de la realitat, sinó que és una estratègia de l'extrema dreta, que són persones que estan superben organitzades per anar a massacrar-te els comentaris de qualsevol publicació. I és un tipus de violència molt concreta i molt perversa. I crec que se n'ha de parlar més, perquè és una cosa que cada vegada passa més, sobretot a certs partits polítics d'extrema dreta. Això està, bueno, el Vice, Vox i companyia, no? Són coses que fan moltíssim, no? Que assenyalen a una dona, a un activista, sobretot virtual, i la desactiven a base de perseguir-la i massacrar-li els comentaris, i això és molt important. Vols preguntar tu, Sara, o
no.
Tiro jo?
Dale, dale.
Ens preguntava una mica també com pot canviar la manera que entenem les violències digitals a nivell de dimensionar també el tema de la violència masclista a nivell com general, no? O sigui, quina és la importància de l'educació digital, no? I de la sensibilització en l'abordatge d'aquest tipus concret de violències.
És tota la importància, és a dir, crec que és una cosa relativament nova, sí que hem dit que ara ens estem posant molt a intervenir i a fer protocols i tal, però sí que és veritat que a mi fa molta gràcia quan veig, per exemple, en els últims anys que han sorgit a les escoles això de regulem pantalles i que no mirin pantalles i que no sé què, però en plan, quan les mirin, què fan amb aquestes pantalles? Per què no estem també incorporant aquesta perspectiva igual de gènere, que igual antiracista, que igual, òbviament, totes les perspectives al contingut que ens arriba? És a dir, crec que hem de començar a visibilitzar-les, també, encara que sigui digitalment, hem de començar a ocupar espai. És a dir, també, una de les coses bones per mi, això és un debat, però una de les coses bones per mi que té el món digital és que al final és relativament fàcil trobar-nos i posar-nos en contacte. És a dir, tu pots estar en contacte amb col·lectius amb els que físicament mai estaries en contacte, doncs perquè són d'un altre lloc, perquè, jo què sé, potser no tens el temps d'anar a una assemblea d'organitzar-te, perquè cadascuna té les seves vides i les seves coses, però sí que pots, sí que potser tens aquests 10-15 minuts de quan vas al metro, de llegir un article que t'agrada o de mirar el testimoni d'una companya que realment t'empodera. Llavors crec que hem de centrar-nos molt en utilitzar-les al nostre favor, saber que són nostres també, és a dir, igual que crec que hem reclamat molt espais físics, que està superbé, i ens queda molt clar que aquesta tarda hem d'anar a una man i que ahir, jo què sé, doncs jo per exemple a l'Hospitalet d'on jo soc, doncs va haver-hi diferents activitats i vam anar, però també tot això s'ha de traslladar a aquest món digital, i crec que és el següent pas, de reclamar l'espai digital i de saber que ens pot portar moltes coses bones, i per relacionar-nos és superfàcil i superútil. És a dir, jo des d'una feminista tenim molta relació amb molts col·lectius que potser no hem vist mai a les persones, però que les coneixem d'aquesta manera, que també crec que és superbonic, que després també conèixer-les i desvirtualitzar la gent és superguai.
Total.
Però potser quan no es té el temps o no es té l'espai o estàs en una època així, crec que també és una manera com molt xula de sentir-te acompanyada sense estar-ho físicament.
Total, de fet, bueno, jo penso molt també com a nivell personal, no? Que les primeres experiències com a persona del col·lectiu moltes vegades des del desconeixement les trobes a internet,
total.
No? I que moltes dones trans han trobat, o persones trans han trobat una comunitat a internet quan encara no s'atrevien amb prou feines a parlar, total, de la seva identitat, sí. No? Sí, per anar tancant amb aquesta entrevista, m'ha agradat molt el que has dit d'ocupar l'espai digital, perquè és que crec que realment és un dels següents passos que hauríem de fer des dels col·lectius i moviments feministes. A mi m'agrada molt que des de fa poc s'ha creat, bueno, segur que la coneixeu, Pantube,
sí.
Us sona? No? Que és aquesta lògica d'intentar no estar sempre reaccionant a la violència masclista, sinó també tenir espais, no?, per construir i ocupar des del nostre propi discurs i permetre'ns també com aquest poder imaginatiu, no?, i creatiu també a les xarxes. Què podem construir, Alejandra, a partir d'ara?
Podem construir de tot, que això és lo xulo. És a dir, jo, i ara parlo una mica de mi libro, però nosaltres amb les companyes de la uni amb les que vam crear una de feminista, la vam crear perquè no trobàvem res així. I vam dir, aquest espai no existeix, doncs creem-lo. I lo guai de les xarxes és que, suposo, no ho sé, però suposo que anys enrere per crear una entitat, doncs tu necessitaves, doncs, un espai, un lloc on reunir-te, i determinades coses que el món digital permet agilitzar i permet prescindir d'ella, sobretot per les persones joves, que potser no tens accés a determinades coses per temps, però, òbviament, per economia. Permet fer molt, és a dir, Pantube és un col·lectiu organitzat, tu el deies ara, que fa continguts feministes també de moltes altres temàtiques, però que al final són creadores que han parlat entre elles, s'han conegut i s'han organitzat. Llavors jo sempre animo molt a seguiu espais així, perquè també és molt important donar suport. Sembla que a vegades un like o seguir algú no significa res, i hi ha persones que realment això, pues, potser aconsegueixen finançament a partir d'això, potser aconsegueixen... És a dir, és un suport que a nosaltres ens és molt fàcil, i si no veieu o no trobeu un espai on identificar-vos, creeu-lo, ja està. I això al final ens portarà després a xarxes comunitàries que es traslladaran i es traduiran en l'espai físic i real, però és una molt bona manera de començar quan potser no saps per on.
Totalment. I Alejandra, on podem seguir-vos a Onada Feminista? A les
xarxes? A totes les xarxes socials, Instagram, Twitter, TikTok, tot. TikTok, sobretot la gent jove, que nosaltres ja no som tan joves i ens està costant una miqueta, per favor. @onadafeminista. Sí, no, estem arribant allà.
I a Collectic?
A Collectic, @collectic_coop, també a totes les xarxes socials. TikTok de moment no m'estan deixant, és mi lucha diària. Llavors, des d'aquí reivindico, si us plau, equip de comunicació al que pertanyo.
A la pagera, mans al cap, sí. S'han vist.
Equip de comunicació Collectic, ja toca ser moderna, si us plau. És pel bé de tothom, al final. És pel bé de tothom.
Sí, estem completament d'acord. Doncs, Alejandra, moltíssimes gràcies
a vosaltres.
Per haver vingut avui.
A vosaltres.
Ens trobem properament.
La gent no ho està veient, o sí, no ho sé, però aquí fora, darrere de l'Anna i el Miquel, hi ha centenars de persones, i aquests aplaudiments venen d'aquí, oi que sí?
Absolutament.
És 100% veritat.
Completament. Gràcies a totes.
Moltes gràcies.